senyor Manel Prat, director general de la policia de la Generalitat. Senyor Prat, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Globalment, com valora les incidències d'ahir derivades a la vaga? Ara parlem d'aquest cas de Tarragona, però en general...
Molt bé, doncs miri, jo, la valoració que en fem del Departament d'Interior, en principi de la vaga, i tenint en compte els dos episodis anteriors que hi havien hagut de vaga general, tant el 2010 com ara fa 6 mesos, on van haver-hi doncs, unes jornades molt més conflictives des del punt de vista de l'ordre públic, la jornada d'ahir la valorem força positivament. Malgrat, com comenteu, doncs, hi ha alguns aspectes puntuals d'alguns episodis que es van succeir, que entenc doncs, que bueno, poden aixecar alguna queixa.
Detinguts, quants?
Detinguts, a hores d'ara tenim 30 detinguts, 4 dels quals són menors, precisament, i per tant, bueno, mirarem tot això com acaba quedant i si en podem fer alguns més en les properes hores.
Mm-hmm. Ferits?
Ferits, ara mateix, jo no li podria dir, sé que el SEM ahir va fer un comunicat i va explicar el número de ferits global, sí que sé que nosaltres hem tingut 12 baixes, 12 persones, Mossos d'Esquadra atesos, però crec que hauríem de fer una reflexió més general també sobre tots els ferits, no només centrar-nos en les forces policials.
Anem a Tarragona. Vostè ha vist les imatges igual que jo. Li fan mal els ulls?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè a Tarragona es produeix un fet que com vam manifestar i hem comunicat oficial del departament, doncs bueno, considerem que és fruit d'una circumstància que no és premeditada ni és buscada, sinó d'un accident que es produeix amb un nen de 13 anys que forma part d'un piquet que està davant d'uns grans magatzems on es produeixen barricades amb contenidors, on hi ha llançaments sobre la línia policial, on s'intenta accedir a l'interior d'aquest centre comercial.
Què vol dir que forma part d'un piquet? Un nano de 13 anys forma part d'un piquet?
Sí, les persones que estaven en aquell moment queixant-se i protestant i fent llançaments a la línia policial, entenem que era un piquet que hi havia en un punt molt concret de la ciutat de Tarragona.
Perdoni, el nano de 13 anys llançava objectes també?
No, això no li puc garantir, no. Jo això no ho diré perquè ara no en tinc la constància. El que sí que és cert és que formava part d'un grup de persones que estaven manifestant-se i protestant davant de la línia policial.
El nano, deien que era fill d'algú, és escoltat?
D'algú?
D'algun membre d'alguna formació política?
Sí, sembla ser que sí. Sembla que diuen que els seus familiars formen part de la llista de les CUP.
Però això no té res dolent, eh?
Per descomptat que no. M'ho ha preguntat vostè.
No, per això, no volia confirmar-ho, que si vostè ho tenia segons la Direcció General de la Policia. És
sí,
a dir,
sí.
Escolti'm, i ara, permetem que li digui, jo he vist les imatges i per molt que me les miri, i agafi per on les agafi, vostè m'explicarà el que va passar abans, segons la investigació que o les notícies que vostè sàpiga d'aquestes últimes 12 hores. Em pot explicar què va passar abans del que no veiem a les imatges?
No, abans és això, el que li estic explicant. Hi ha un piquet, s'intenta accedir al centre comercial, la policia ho impedeix, hi ha llançament d'objectes sobre la línia policial, hi ha barricades amb uns contenidors, i a partir d'aquí es fa una actuació policial de dissoldre doncs, aquella concentració, amb la mala sort, perquè no és ni premeditat ni buscat, doncs, de tocar amb aquest nen de manera involuntària i fer-li un trau al cap. No obstant, nosaltres també vam comunicar-ho, i obrirem una investigació, mirarem exactament tots les circumstàncies que envolten aquest aconteixement, i prendrem les decisions que considerem més oportunes.
Si hem de
depurar responsabilitats, ho farem. No és ni la primera vegada, ni fa l'efecte que serà l'última, perquè aquesta és una professió molt delicada des del punt de vista doncs, aquest de garantir la seguretat i els drets de tothom, no?
No haurien d'apartar a la gent, almenys fins que se sàpiga exactament què va passar?
Bueno, això és el que hem obert nosaltres amb la Divisió d'Afers Interns, parlant-ho amb els seus comandaments territorials, hauran de venir a declarar i explicar doncs, la seva versió dels fets i a partir d'aquí doncs, determinarem què és el més adequat.
Avui treballa aquest mosso?
Doncs la veritat és que no ho sé si avui treballa o avui està de descans després de la jornada de 26 hores que va fer ahir.
No, però al marge d'això vull dir, és a dir, aquest senyor avui pot exercir la seva feina.
Sí, sí, en principi sí.
Just després de la imatge del nano de 13 anys, també crida l'atenció com dos mossos aporregen una noia que el recrimina l'acció anterior. Ho troba bé?
Podria ser més reprobable fins i tot que la pròpia actuació sobre el noi, que repeteixo que és absolutament involuntària. L'acció posterior sobre la noia que recrimina doncs, l'actuació de la policia, aquesta és la que haurem de veure si també està justificada o no.
Mm. Han obert investigació? Se sap quan sabrà el resultat d'aquesta investigació? Tenen idea o no?
Doncs pot ser que duri un mes i mig, dos mesos, depèn de la complexitat que tinguem, dels testimonis que haguem de cridar, i, bueno, i a més sé que tot això hi ha una... sembla que hi haurà una denúncia per part dels pares, de la família, i per tant també aquest tipus d'investigacions, quan estan subjectes doncs, a un procés judicial, nosaltres hem d'esperar que resolgui el procés judicial per acabar de decidir les nostres actuacions internes.
Ha passat Xavi Pérez, segons el SEM, 29 ferits, 12 Mossos, un exacte. Greu, un greu, sí, sí. I 17 ciutadans, dos greus. Ens diuen que és el balanç, sí, sí, a Catalunya dels incidents d'ahir al vespre. Aviam, Barbeta, Sánchez, Barberà i García. Aviam, Sánchez.
És que, segons la... Vaja, jo vaig veure aquestes imatges per TV3 i els reporters que feien la notícia van encadenar una seqüència i van explicar una història. I la història era que es van confondre amb un nano que portava una cua i van confondre aquell nano amb l'altre. Suposa que els... I a partir d'ahí tot va ser conseqüència d'una confusió, però una conseqüència bastant terrible. Suposa que no s'ho van inventar els reporters de TV3, evidentment. I és si vostè té constància d'aquesta història, de que va haver una confusió de personatge i de que el que realment la persona que buscaven i que estava en un piquet era un altre noi que van trobar més tard, segons van explicar també els reporters de TV3.
Consta, senyor Sánchez, no em consta aquesta versió i per això doncs haurem d'obrir la investigació oportuna per esclarir aquests fets. El que sí que queda clar és que l'acció sobre el nen de 13 anys és una acció absolutament involuntària, fruit d'un rebot, quan s'està doncs, perseguint amb un senyor que havia causat uns aldarulls.
Amb més preguntes. Okay,
però aquest és el problema. Un professional no pot tenir rebots. És a dir...
Sí, clar, miri, podria compartir això des de la visió freda i tot plegat. Nosaltres al vespre, la intervenció que fem a Via Laietana, atropellem un mosso d'esquadra i li partim la cama per dos costats, tibia i peroné, i tampoc hauríem d'haver atropellat aquest mosso.
Una cosa no justifica l'altra. Sí. Jo entenc perfectament la tensió del moment. Entenc perfectament que no es pot demanar, diguem, exactitud, però el que jo crec que sí que és important és la fredor del professional.
Precisament per això, precisament. I els entrenem per això i estan preparats per aguantar aquest tipus de pressions i malgrat això, bueno, doncs quan es produeixen incidents, en aquest cas, afortunadament, ahir van ser molt puntuals, tot el dia de la vaga general, comparat amb la conflictivitat que havíem tingut en altres episodis no gaire llunyans temporalment, ahir van tenir molt, molt, molt pocs incidents d'aquest tipus. Vam tenir aquest fet lamentable a Tarragona i, per tant, vaja, prendrem les mesures adients per mirar de depurar responsabilitats i que no torni a succeir.
No, el que clar, s'ha de buscar l'equilibri, perquè el que no es pot fer tampoc és que si els Mossos es veuen absolutament observats, vigilats, sancionats immediatament, etc, al final el que faran serà aquests que no actuaran. No?
I que deixaran trencar el clau de la música. Policial és oportuna i necessària en un estat democràtic. Nosaltres l'assumim. Ara la feina que fem és una feina molt delicada i que en un moment determinat doncs, pot veure greument alterats doncs, alguns drets bàsics dels ciutadans. I això nosaltres hem de ser extremadament curosos i és la voluntat que tenim. I quan ha calgut, de manera discreta i sense tampoc fer-ne grans escarafalls públics, nosaltres hem sancionat persones dels antiavalots i altres funcionaris del cos de policia. En aquests dos últims anys hem expulsat a 7 membres d'aquesta organització. Per tant, amb això, vaja, som implacables. Defensa de l'actuació policial per la seva complexitat, per la seva gran professionalitat, i quan hi ha actuacions que no es corresponen, doncs amb el que...
Però jo no sé si això s'hauria de ser tan discret, perquè llavors jo entenc que no es pot, per una mala actuació d'una persona, posar en dubte el cos sencer, però per l'altra banda també que es conegui que no hi ha impunitat.
Per descomptat, és bo, però bueno, també hi ha les qüestions doncs, més internes d'això que vostè mateix m'ha dit, no? Vull dir, és una feina que s'ha de fer, que algú l'ha de fer, i per tant que s'han de sentir també absolutament recolzats i amb confiança per poder fer aquest tipus de feina tan delicada.
Barberà.
Senyor Prats, bon dia.
Molt bon dia.
Quants Mossos antiavalots hi ha a Catalunya?
Doncs n'hi ha 500 aproximadament.
500?
500 que es poden ampliar amb unitats polivalents que tenim al territori, que també fan aquest tipus de feina d'ordre públic en moments puntuals.
Quan diu unitats polivalents, vol dir que tenen la mateixa formació que els que són professionals antiavalots?
Sí, tenen formació amb grans mobilitacions, amb grans concentracions, i per tant estan habilitats i facultats doncs, per amb les tècniques doncs, això de dissuasió i de contenció de les masses, sí.
A Catalunya tenim una població de 7 milions i mig d'habitants.
Sí.
I tenim 500 Mossos professionals antiavalots, no? Sí. Aquest és un ràtio correcte per una població de 7 milions i mig d'habitants?
Això depèn del model d'ordre públic que no tots plegats ens dotem, no?
Bé, el seu model.
Això a Alemanya, bueno, amb una manifestació com la d'ahir, doncs podien haver-hi hagut tants manifestants com policies antidisturbis. Ho veiem amb els convois dels trens nuclears, no? Que hi ha exèrcits de policies seguint un comboi nuclear amb tren, no? Nosaltres tenim un model d'ordre públic molt més dinàmic, molt més flexible, que treballa amb unitats petites de 6, de furgonetes, que formen a la seva vegada equips més grans, i per tant entenem que és un model molt més adient per al nostre tipus de cultura i de societat amb la que servim, i està bé. Si em diu si ens citaríem un mes, jo crec que ens citaríem una miqueta més per acabar, doncs, de cobrir tots aquests esdeveniments, cada cop n'hi ha més, no, també.
Dinamarca, per exemple, té una població més o menys semblant a Catalunya, si no m'equivoco.
Sí.
Quants Mossos antiavalots o policies antiavalots hi ha a Dinamarca?
Jo ara no li sabria dir de Dinamarca concretament, però, per exemple, és que són models. Vull dir, a Gran Bretanya, doncs, hi ha les grans concentracions i torna a haver-hi quasi un policia per cada manifestant.
Sí, senyor Prats, però vostè entendrà que el model català està donant problemes cada vegada que hi ha una manifestació.
No, hi ha problemes d'ordre públic i són a tot arreu. Hi van haver-hi problemes d'ordre públic a Milà i a Roma, hi ha problemes d'ordre públic a Grècia permanentment, hi ha problemes d'ordre públic ahir a Brussel·les, a Madrid...
Sí, no, és obvi,
el tema de l'ordre públic, el tema de la policia, quan ha de gestionar conflictes urbans i de violència urbana, extrems, doncs és molt delicat. I és segur que, a més, és que forma part de la pròpia essència de la qüestió amb la que tractem. Vull dir, un dispositiu d'ordre públic, per principi, no pot sortir bé, perquè hi haurà persones que consideraran que s'ha fet massa aviat, que s'ha actuat massa aviat, altres que consideren que s'ha actuat massa tard, altres que s'han actuat amb massa contundència, uns altres que s'han actuat amb massa poca contundència, i per tant aquesta és una qüestió que l'hem de deixar amb els professionals, amb els tècnics, i ho han de valorar-ho ells.
Perdoni, quant temps trigaran a saber-se els resultats de la investigació?
3 mesos, possiblement. Sí, sí.
No sé si en funció de les declaracions que haguem de prendre, de les investigacions, dels testimonis, i això ho veurem exactament.
Esperança García.
Vale. Bon dia, senyor Prats. Miri,
bon
dia. Vagi per endavant, que sé que la tasca que vostès desenvolupen és molt complicada en temps complicats i extrems com estem ara, però tenint en compte que la investigació interna ha de ser suficientment transparent perquè se sàpiguen els resultats i si hi ha un ús de la violència, doncs, mesurat i amb les condicions necessàries de proporcionalitat.
Sí.
Exacte. Ara bé, també li dic una cosa, i agafant una mica el que ha dit el meu company, el senyor Barberà. Vostè creu que hi ha suficients efectius, donat que a dia d'avui, doncs, el fet que hi hagi vagues, concentracions, manifestacions, protestes, és habitual i és el pa de cada dia, tota Catalunya necessitarien un ajut? I després una altra pregunta. S'ha parlat que a Barcelona, precisament a la nit, a Via Laietana va haver-hi un incident davant de la jefatura superior de la Policia Nacional.
De fet, la delegada del govern ha dit que els Mossos no van protegir prou la prefectura de la policia.
No, i és perquè ens aclareixi si és cert que va haver-hi unes trucades, que la Policia Nacional va demanar ajuda, perquè a més no tenen ni efectius ni mitjans suficients contra aquest tipus de disturbis, i els Mossos, o per mala coordinació, o vull dir, a veure si ens dona una explicació de per què va passar això i si la col·laboració entre els diferents cossos policials a Catalunya no és bona.
Miri, la primera pregunta, si en tenim prou o no en tenim prou d'agents d'ordre públic. Precisament, després de la vaga general anterior del 29 de març, una de les conclusions que vam arribar, i així ho estem fent, va ser incrementar més els membres de la brigada mòbil. Per tant, i la gent que s'especialitzaria en temes d'ordre públic. Per tant, ja va implícit aquesta resposta en dir que actualment anem justos d'efectius d'aquesta disciplina. Jo crec que a mitjans de l'any que ve, perquè aquesta gent costa molt de temps formar-la, es tarda bastant de temps en formar-la, pràcticament un any, tindrem aproximadament 100 efectius més d'ordre públic, i jo crec que estarem més a prop d'una ràtio més acceptable, com es comentava abans, doncs, tenint en compte el moment que ens toca viure. Respecte als incidents de Via Laietana i del Cos Nacional de Policia, aviam, aquí nosaltres considerem que aquests fets es van produir fora ja de la manifestació, que va ser un dispositiu molt dinàmic, que va haver-hi problemes doncs, per anar seguint aquesta manifestació, que enteníem que era molt perillosa pels components que anaven participant en ella mateixa, i que es van produir una sèrie de desperfectes o d'incidents doncs, a la caixa d'enginyers, a la jefatura de policia, al propi Palau de la Música, i amb aquest tipus de dispositius no es pot arribar a tot arreu. Pel que fa al tema de la coordinació, des de que hi ha aquesta delegada del govern, les relacions són més difícils des d'aquest punt de vista, perquè es barregen doncs, temes més polítics amb el que és l'estrictament l'operativa, no?
Sí, és així, perquè avui m'ha sorprès molt la delegada del govern dient que hi havia 50.000 persones allà a la manifestació, quan a la plaça de Catalunya el dia del 12 d'octubre va dir que hi havia 65.000, vull dir, alguna cosa no quadra aquí, eh?
Sí, operativament també es prenen una sèrie de decisions moltes vegades que no són potser les més escaients des del punt de vista de l'efectivitat policial.
Hi ha molta gent que sempre pregunta i li vull traslladar-li aquesta pregunta perquè a més em sembla molt procedent, eh? Per què els Mossos amaguen el seu número d'identificació tot i haver-lo de tenir a la vista?
No, els Mossos no amaguen el seu número d'identificació, els Mossos van perfectament identificats.
Val, sí, però van amb una armilla sobre amb la qual cosa els hi tapa.
Sí, els hi tapa, com quan van en trànsit amb una armilla reflectant, també queda tapada, o quan van els de la policia científica amb el mono blanc, tampoc porten el tip visible. Vull dir, és en funció del servei que s'està efectuant, que aquests senyors els hi pot veure el tip o no en un moment determinat. Dit això, quan hi ha qualsevol incident, qualsevol denúncia, qualsevol s'ha de depurar qualsevol responsabilitat, nosaltres tenim els mecanismes suficients, i així ho hem fet, per tal de depurar les responsabilitats i identificar les persones que estan actuant en cada moment.
Li preguntaré, i la pregunta és absolutament innocent, i llavors per què no posen la placa quan es posen aquesta armilla, per què no es posen el número d'identificació per damunt de l'armilla?
Bueno, perquè aquí a l'armilla el que s'està veient, és a dir, estem mirant tot d'estudi, és com poden portar el número d'identificació i que no tingui doncs, efectes nocius pels propis policies, perquè moltes vegades doncs, si hi hagués un trau a la per poder identificar el tip a sota de l'armilla, doncs la pròpia armilla perdria una sèrie de característiques o fins i tot podria ser ignífug des del punt de vista del velcro que s'utilitza. Bueno, això és el que estem mirant d'estudiar.
Jo repeteixo, és a dir, jo crec que la clau és que, com passa a Alemanya, que hi hagi aquesta identificació que es pugui veure. Jo dic, en fi. Repeteixo, senyor Malaparà, li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a Recull. Fins aviat. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.